Quan falta menys d'un minut per arribar al punt de les 5:40, nosaltres comencem el nostre informatiu de carrer Major, aquell que fem possible les 6 emissores de la xarxa al Camp de Tarragona. I posem veu des dels estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona, l'Adrià Duc i jo mateix, Aleix Pérez, des de la nova Ràdio de Reus. El control tècnic que tenim, com sempre, el Raúl Escarvajal. Comencem també amb una de les notícies del dia i de la setmana, i és que el servei ferroviari ha millorat aquest dijous respecte als dos últims dies, quan la situació va ser absolutament caòtica, però continua lluny de funcionar amb normalitat. Molt bona tarda, Adrià.
Bona tarda, Aleix. Doncs sí, continuen els retards i la supressió de diversos trens i s'hi suma que el sistema de megafonia i teleindicadors es troba fora de servei, fet que dificulta la informació als usuaris. Ens ho explica des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
Altres incidències han provocat la supressió d'alguns trens de la R2 Sud. Tot i això, els retards s'han reduït respecte a les últimes 48 hores. Aquest dijous són d'entre 15 i 30 minuts. També els pateixen els Avant. Aquest matí el que circula de Lleida a Barcelona ha patit demores de quasi mitja hora. La portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gomeda, explica que la situació d'aquest dijous s'assimila a la que hi havia abans del tall per les obres a Roda de Barà.
Avui sembla que la cosa va millor. Quan dic va millor és que podríem dir que va com abans del tall. És veritat que ara m'acaben de passar els que han arribat a les 8 i pico, que han anat amb mitja hora de retras, però bueno, els trens han anat passant, cosa que ahir era com una odissea.
Gómez destaca que s'ha arribat al punt en el qual els usuaris celebren arribar al destí amb aquests retards mínims. Així ho expressava aquest matí una usuària que es desperta abans de les 5 per fer el trajecte de Vilaseca a Barcelona.
Són 5:45 i el tren arriba sorprenentment en hora a l'estació Vilaseca.
Ens acabem d'arribar a l'estació de França, només amb 15 minuts de retras, no me lo creo.
La millora arriba després que la passada tarda la consellera Sílvia Panecchi es reunís amb representants de l'empresa que ha fet les obres al túnel de Roda, Adif i Renfe. Tot i celebrar la millora des de Dignitat a les Vies, consideren que s'han estat fent proves que normalment es fan durant dies amb trens buits, amb persones a bord.
Moltes gràcies, Adrià Tella, per aquesta crònica que ens feia des de la Ciutat de Tarragona. Aquest context de caos ferroviari ha motivat la primera reunió, que serà diària a partir d'ara, entre la Generalitat, Adif, Renfe i també el Ministeri de Transports per fer un seguiment de l'estat de la infraestructura viària i del servei, que ha identificat ja 3 incidències en vies de solució.
En la trobada s'ha acordat doblar els equips que durant la nit revisen el material de via i el seu ajustament i encoratges per assegurar que l'endemà es pot donar servei, una mesura que la consellera de Territori, Sílvia Panecchi, espera que ajudi a assegurar la normalitat, segons ha explicat en declaracions a l'ACN. A més, la primera incidència, poc després de la represa del servei dilluns passat, que va obligar a interrompre la circulació entre Sant Vicenç i Cunit per manca de tensió a la catenària, ja s'ha donat per resolta. En tercer lloc, també s'ha detectat que el tren terra, que és el sistema de comunicació entre el maquinista i el centre de control, no funcionava correctament. Segons la consellera, aquest matí s'han substituït algunes antenes perquè aquesta comunicació es pugui restablir amb tota garantia. Panecchi ha assenyalat que caldrà veure si durant el dia aquesta problemàtica ha quedat resolta. Panecchi també ha evitat donar terminis sobre quan els usuaris podran percebre millores, però confia que sigui tan aviat com sigui possible. Les reunions se celebraran cada dia, inclosos dissabte i diumenge.
Veurem com evoluciona tot plegat, com també la visita del conseller Espadaler, que assegura que el Fòrum de la Justícia de Tarragona que s'ha de construir no depèn dels pressupostos catalans.
Espadaler afirma que estarà en servei a finals del 2028 com estava previst. Ens ho explica des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
El projecte del nou Fòrum de la Justícia que s'ha de construir a Tarragona manté el calendari previst i no depèn de l'estat dels pressupostos del govern català. El conseller de Justícia de la Generalitat, Ramon Espadaler, ho ha assegurat aquest dijous en una visita al Solà, on s'ubicarà al carrer de Guillem Oliver, al costat de l'actual centre penitenciari obert, des d'on ha confirmat que l'edifici estarà operatiu a finals del 2028. Espadaler ha celebrat que tot continuï com estava previst. D'aquesta manera s'espera que aquest mateix mes de març surti a licitació el projecte i que les obres comencin a principis del 2026. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, també present a la visita al costat del conseller i l'alcalde, ha defensat que el futur equipament tarragoní serà un dels millors d'Espanya.
Un edificio perfectamente adaptado a lo que será la justicia del siglo XXI, recordando la historia de esta ciudad y también mirando al futuro con unas instalaciones que desde luego serán de las mejores de España para albergar juzgados i tribunals en esta ciutat.
El nou fòrum judicial ha de ser clau pel procés de transformació de la justícia que s'està intentant impulsar arreu d'Espanya. De fet, el ministre assegura que equipaments com aquest i la nova llei d'eficiència de la justícia, que hauria d'entrar en vigor el 3 d'abril, facilitaran assignar els recursos per reduir els col·lapses existents a nivell estatal i també per acabar amb les necessitats a nivell local.
Moltes gràcies, Adrià Tella. Aquest no van ser els únics titulars que ha deixat aquest matí el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que també ha recordat que la llei pactada amb Junts per la delegació de les competències d'immigració assegura que no fa cap referència al requisit del català i ha assegurat que el debat és inexistent perquè el text no ho recull.
En paral·lel, Bolaños ha celebrat el retorn de la Fundació La Caixa i Criteria Caixa a Catalunya i ha asseverat que és la prova de la normalització i dels èxits de les polítiques del president Pedro Sánchez i de Salvador Illa. Per això sosté que les companyies que van marxar durant el procés han tornat perquè hi torna a haver seguretat jurídica, segons ha dit.
I de Tarragona passem a Cambrils, on Oliver Klein ja és nou alcalde amb el suport del Partit Popular i el PSC. Ens ho explica el Gerard Amigó des de Ràdio Cambrils.
Oliver Klein torna a ser l'alcalde de Cambrils. El ple li ha atorgat la seva confiança en la primera ronda de la votació. Klein ha aconseguit la majoria necessària gràcies als 6 vots del seu partit, el Nou Moviment Ciutadà, els 3 vots del PSC i els 2 vots del Partit Popular. En el seu primer Parlament com a alcalde, Klein també ha avançat que ja s'ha arribat a un principi d'acord entre les tres forces per formar un govern estable. En el seu Parlament, Klein ha demanat paciència i ha assegurat que un dels seus grans objectius és solucionar el conflicte obert amb els treballadors de l'Ajuntament.
Buscar el fil de la solució a molts dels problemes que hi ha a la casa, a l'Ajuntament i a Cambrils, i un dels quals és que l'engranatge municipal funcioni. I per això els treballadors hi ha uns temes pendents que s'han de solucionar.
Pel que fa a l'oposició, tots els grups municipals s'han votat a ells mateixos.
Moltes gràcies, Gerard Amigó, per aquesta crònica des de Ràdio Cambrils. Passem ara que els Mossos d'Esquadra han detingut a 3 veïns de Montbrió del Camp i n'investiga un quart com a presumptes autors d'agressions sexuals a monitores d'una empresa que funcionava com a esplai i casa de colònies. Els arrestats eren els responsables de coordinar les monitores i haurien comès els abusos denunciats des de l'any 2013 quan les noies eren menors d'edat i fins a l'actualitat.
Durant les últimes setmanes, els investigadors han pres declaració a 11 denunciants, tot i que el nombre d'afectades podria ser superior. Segons fonts policials, els detinguts s'haurien aprofitat de la seva posició de superioritat i pressionat les noies per cometre els abusos sense arribar a la violència física. Amb els anys, quan les noies haurien madurat, van assumir que havien normalitzat accions que atemptaven contra la seva voluntat i la seva llibertat sexual. En el moment que haurien començat els suposats abusos, les monitores, adolescents de menys de 16 anys, tenien fins a 15 anys de diferència amb els investigats. La detenció dels tres monitors de 32, 38 i 39 anys es va produir dimarts passat. Van passar a disposició del jutjat de Reus aquest dijous, que va acordar la llibertat provisional amb mesures cautelars d'ordre d'allunyament de 100 metres i prohibició de comunicació amb les víctimes per cap via, així com també la prohibició d'acudir a les colònies. La causa està oberta pels delictes d'agressió sexual, agressió sexual a menor de 16 anys i assetjament sexual.
Passem ara a notícies d'àmbit més local. L'Ajuntament de Tarragona procura per la seguretat dels vianants. Sònia Horts, consellera de Mobilitat, preveu col·locar més de 40 reductors de velocitat a la ciutat.
Els treballs tindran una durada de 4 setmanes quan siguin adjudicats. L'eficàcia serà immediata i, per tant, es reduirà l'accidentalitat en l'àmbit urbà. Ens ho explica Maria Prat des de Ràdio Ciutat de Tarragona.
La ciutat de Tarragona comptarà amb 44 nous reductors de velocitat. L'objectiu és millorar la seguretat dels vianants evitant accidents en l'àmbit urbà. Es preveu que a principis de juny el projecte ja s'hagi adjudicat amb un pressupost d'uns 100.000 euros. Sònia Horts, consellera de Mobilitat, assegura que reduir la velocitat dels cotxes respon a una forta demanda de veïns i altres agents. Diu que s'espera més pressupost per l'any vinent, però assegura que l'objectiu no és omplir la ciutat de reductors.
Les peticions que més ens fan és reductors de velocitat, sisplau, perquè agafen una velocitat molt alta als cotxes. I esperem per l'any que ve poder tindre, no?, una altra partida. La solució no és omplir tota la ciutat, tots els carrers de Llom d'Assa ni de Coixins Marinesos, però sí que és veritat que hi ha alguns dels punts que o ho fiquem o és impossible fer-los parar. I per la seguretat dels vianants i dels ciutadans de Tarragona creiem que és una bona solució.
La selecció de zones d'aquests dispositius s'ha fet conjuntament amb la Guàrdia Urbana i amb les regidories de barri. La policia local ha elaborat un estudi de les zones amb més accidents. A partir d'aquesta valoració conjunta han seguit els criteris següents. Proximitat a centres escolars, zones d'alta accidentalitat i punts on s'agafa alta velocitat. Per tant, tots són punts consensuats arreu dels barris de la ciutat, incloent els del centre.
Moltes gràcies, Maria Prat, per aquesta crònica que ens arriba des de Tarragona. Sara Dubois assumirà el càrrec de regidora de Junts per Reus en el pròxim ple de l'Ajuntament, que se celebrarà el divendres 21 de març.
Enginyera tècnica en informàtica de sistemes per la URB, compta amb més de 20 anys d'experiència en el sector tecnològic i ha estat vinculada a l'Assemblea Nacional Catalana. Substituirà Montserrat Caelles, que va deixar el càrrec per motius professionals. La portaveu de Junts per Reus, Teresa Pallarès, ha valorat positivament la seva incorporació, destacant la seva preparació i capacitat de gestió. Ambdues han mantingut una reunió per definir les línies de treball de la nova regidora.
Passem ara a l'Hospitalet de l'Infant. L'Associació de Municipis en Àrees de Centrals Nuclears insta el govern per dialogar el tancament nuclear.
La MAC també ha mostrat preocupació per la gestió dels residus nuclears als dos possibles magatzems a les centrals nuclears de Vandellòs. Ens ho explica des de Ràdio l'Hospitalet, Iris Rodríguez.
L'Associació de Municipis en Àrees de Centrals Nuclears, la MAC, defensa l'allargament de la vida de les centrals nuclears i insta el govern i a les empreses elèctriques a dialogar i arribar a un acord per frenar el calendari de tancament previst d'aquestes instal·lacions. Pedro Sánchez Diebra és el president de la MAC.
No estamos de acuerdo con el calendario de cierre previsto de las centrales nucleares. Creemos que las circunstancias que hicieron que se aprobase este calendario hace 5 o 6 años no son las actuales, no hemos llegado a tiempo, las energías renovables no hemos desarrollado lo suficiente para poder prescindir de la energía nuclear.
En la mateixa línia, el president de la MAC ha manifestat la seva preocupació per la gestió dels residus, especialment davant l'anunci del govern de la construcció d'un nou magatzem individualitzat a Vandellòs 1, en diferent emplaçament que el que està previst construir a la planta de Vandellòs 2.
Creemos que no atiende ni al sentido común que se quieran construir aquí dos almacenes cuando uno sería más que suficiente. O sea, no entendemos que haya justificación para tomar esta decisión.
En l'Assemblea General de l'Associació hi han participat més de 60 alcaldes i regidors de municipis de la MAC.
Passem ara a un parell de notícies en format breu. Tarragona acollirà el proper 4 de juliol el lliurament dels Premis Nacionals de Comunicació. Serà la primera vegada que aquest es faci fora de Barcelona en els seus 25 anys d'història.
Dimarts, el govern va aprovar una reformulació dels premis per incorporar una categoria per a cada suport, premsa, ràdio, televisió i digital, i el Premi Nacional d'Honor per reconèixer la trajectòria professional d'aquelles persones que han esdevingut un referent en la comunicació a Catalunya o en llengua catalana.
I també les biblioteques municipals de Reus han completat la digitalització de tota la premsa històrica local, arribant a un total de 215 capçaleres i gairebé 350.000 pàgines accessibles en línia.
Aquest projecte, iniciat el 2022, ha estat possible gràcies a una subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat amb una inversió de 57.500 euros. A més, s'han organitzat visites didàctiques per als alumnes de batxillerat per difondre aquest patrimoni i experimentar com s'imprimia un diari en aquella època. Aquest èxit s'enmarca en un any positiu per a les biblioteques municipals amb un augment del 6% en visitants i del 8,5% en préstecs.
Moment ara per fer uns apunts culturals, començant pel Festival Teta, que celebra la seva quarta edició els dies 30 i 31 de maig a l'Auditori del Camp de Mar de Tarragona, consolidant-se com un referent de la cultura feminista. Aquesta edició comptarà amb actuacions de Rosario i Zahara, a més d'artistes com Clara Pella o Ineta, Helena García, Luz Arona o Les que falta Band.
A més dels concerts, el festival inclou el Preteta, un espai de debat amb jornades prèvies sobre feminisme i indústria musical, així com la lluita contra la violència masclista. La consellera d'Igualtat, Polítiques Feministes i LGTBIQ+, Cecília Manguini, ha expressat la intenció de convertir Tarragona en un lloc de referència pel feminisme.
Es apostar por el festival, es una evolución, un crecimiento, es profesionalizarlo y sobre todo para llegar a más mujeres, llegar a más gente y situar a Tarragona también en un lugar de referente en un festival feminista como este.
Amb una combinació de música, reflexió i reivindicació, el Festival Teta ofereix un espai segur i transformador on la música esdevé una eina de canvi social. Les entrades sortiran a la venda a la web del festival avui mateix, dijous 6 de febrer, i tindran un preu de 25 euros l'entrada per un dia i 36 euros l'abonament per als dos dies del festival.
Estarem atents a aquestes entrades que surten avui, fem col·lecció 6 de març, i per altra banda la colla de joves xiquets de Tarragona tornarà a participar aquest any a la Diada de Sant Fèlix. Els organitzadors de la Diada del 30 d'agost han confirmat la presència dels del Cos del Bou al costat de les dues colles de Valls i també els castellers de Vilafranca.
Els Liles han mostrat la seva satisfacció per participar en aquesta trobada de les quatre millors colles del món casteller. Són les mateixes que el darrer Sant Fèlix en què van quedar fora els Minyons de Terrassa. La invitació a la Jove de Tarragona semblava clara perquè va descarregar el 3 de 10 en folre i manilles al concurs del passat octubre. Aquesta serà la setena vegada que els de la camisa lila actuen a la plaça de la Vila. Els administradors de Sant Fèlix també han anunciat que el tarragoní Jordi Bertran continuarà sent el cap de plaça.
I un altre punt també, en aquest cas, les visites als monuments de Tarragona, que s'han duplicat els dos primers mesos de l'any. Dels 47.500 visitants al gener i al febrer del 2024 s'ha passat als 88.000.
Les portes obertes al pretori i la celebració de Tàrraco 25, els 25 anys de la declaració del conjunt arqueològic de Tàrraco com a patrimoni mundial de la UNESCO, han disparat les xifres de visites i també el nombre de passis tarragonins, que han passat de 620 l'any passat, a 1.400 enguany. El passi s'ha abaratit de 6,80 euros a 5 euros i inclou el màping de la Volta del Pallol. També permet visitar l'amfiteatre, Casa Canals, el Circ Pretori, les muralles i el passeig arqueològic, la catedral i el Museu Diocesà, el Museu Bíblic, el Museu d'Art Modern i el Museu del Port.
I acabarem aquest informatiu comentant-vos que Josep Bertran serà el pregoner de la Setmana Santa de Tarragona d'enguany. El que és l'exdirector de Comunicació i Relacions Institucionals de Repsol ha estat l'escollit per l'Agrupació d'Associacions de la Setmana Santa Tarragonina. Segons ha anunciat avui mateix a Radio Ciutat de Tarragona el seu president, Ivan Medina. Doncs amb aquesta última informació posem el punt i final en aquest informatiu de carrer major i també a tot el programa sencer. I tornarem com sempre a partir de demà a les 4 de la tarda amb Toni Mateos i companyies en aquest divendres 7 de març. Fins llavors, que acabin de passar una molt bona tarda i ens retrobem demà. Vagi bé, adeu.